Al matí, treballem per arribar a tu.
If you close the door, the night could last forever. Leave the sun shine out and say hello to never. All the people are dancing and they're having such fun. I wish it could happen to me. But if you close the door, I'd never have to see the day again.
Escriu-nos al matí@radiosabadell.fm.
I avui és el Dia Mundial de l'Esclerosi Múltiple. Aquesta malaltia d'origen autoimmune afecta més de 2,5 milions de persones a tot el món. És la segona causa de discapacitat entre els joves i no té cura. Per això nosaltres avui volem parlar amb la Fundació GAEM, grup d'afectats d'esclerosi múltiple, per a donar a conèixer què és aquesta malaltia i quin treball fan des d'aquesta entitat. Per això, conversem ara mateix amb la Cristina Espallargas. Ella és la directora de comunicació de la Fundació. Bon dia, Cristina.
Bon dia.
A veure, explica'ns, encara, no? M'imagino que a dia d'avui és necessari marcar en el calendari una data per recordar aquesta malaltia, la seva afectació, no? I com és el dia a dia de les persones afectades?
Doncs sí, és una malaltia que no és una malaltia rara perquè té una incidència d'aproximadament 1 per 1.000 persones. És a dir, que a Catalunya hi ha ara mateix unes 8.000 persones afectades, a l'estat espanyol 55.000 i en tot el món 2.500.000 de persones. Però bueno, sí, és necessari recordar-la perquè no és massa coneguda. I està bé que sapiguem doncs, que hi ha persones afectades per aquesta malaltia que conviuen amb nosaltres i que tenen una sèrie de símptomes que els dificulten la vida.
Explica'ns primer de tot, ara després també coneixerem una de les persones afectades, no?, i com viu la seva malaltia, però explica'ns també quin és l'objectiu de la vostra entitat, no? Com treballeu, quan va néixer i una mica doncs, quins són els recursos, no?, que oferiu tant als malalts com suposo que als seus familiars.
Sí, bueno, nosaltres, Fundació GAEM, és una fundació una mica atípica perquè està creada per pacients. Es va crear fa 15 anys, estem celebrant aquest any el 15è aniversari.
Felicitats.
Gràcies. I es va crear per impulsar la investigació. És a dir, nosaltres tenim una missió que no és assistencial, impulsar, participar del procés d'investigació, impulsar investigacions de medicaments, de tractaments, de dispositius, d'una sèrie de teràpies, no?, que puguin millorar. El que volem és curar l'esclerosi múltiple, però mentre no es cura, doncs, millorar la qualitat de vida del pacient.
Perquè m'imagino que en aquests 15 anys, no?, que porteu de trajectòria, afortunadament podem dir que encara que no té cura la malaltia, sí que han millorat els tractaments i la qualitat de vida, no?, de les persones afectades.
Sí, sí, hem avançat moltíssim. És a dir, ara les persones que ara se'ls diagnostica la malaltia, primer de tot es diagnostica molt abans perquè han millorat molt el diagnòstic i això permet intervenir abans també. I després hi ha tractaments doncs, bueno, que van millorant, tenen menys efectes secundaris i milloren en general la qualitat de vida. Hi ha persones que poden portar una vida bastant normal, tot i que tenen símptomes, però desenvolupar una vida bastant normal, treballar, tenir una família, etc. Això es va aconseguint cada cop més, no? El que passa és que, bueno, falta molta investigació i falta, doncs, una cura definitiva, no?
Clara, estic pensant, quins són, doncs, les campanyes, quines són les campanyes o els recursos que avui, no?, en aquesta jornada també oferireu?
Bueno, nosaltres estem tot l'any treballant en campanyes informatives i tenim espais informatius diferents, mensuals i més sovint que mensuals, no? Que oferim als afectats, doncs, per
Sí.
informar de què s'està fent, de com s'està avançant, de quines són les tendències en teràpies, per on s'està
Sí.
investigant, quin tipus de mecanismes busca, es busca trobar
Sí.
per poder, doncs, dissenyar un medicament que vagi bé i que millori, no, l'estat dels pacients. I aleshores estem contínuament informant, tenim diferents espais. Tenim una campanya també que és per sensibilitzar tota la població, que és tots els dies de l'any, no, que es diu Jo de mis passos, no,
Sí.
en la que, bueno, convidem a la gent que camina, que corre, que fa alpinisme, que fa bicicleta, doncs a que gravi les seves passes, els seus recorreguts, com una manera de contribuir, doncs, a donar a conèixer aquesta malaltia. I, bueno, i tenim diferents espais, eh? Ara, de cara mira, el 15 de juny tenim
Sí.
un espai amb dos metges per parlar de la neuroestimulació elèctrica per millorar la deambulació i els problemes locomotors que poden tenir els afectats, com una teràpia, no? Que ara s'està desenvolupant. No sé si recordareu que fa el mes de gener es va parlar de lesionats de medul·la que podien tornar a caminar gràcies a una teràpia d'estimulació elèctrica. Doncs això mateix es vol aplicar per lesionats per esclerosi múltiple. I, bueno, és un exemple, és un programa més que tenim, no? Però en tenim més,
Sí.
eh?
Suposo que també impulseu campanyes o iniciatives per aconseguir, doncs, això, recaptar fons per a aquestes investigacions.
Sí, tenim la campanya aquesta de Jo doy mis pasos, que, bueno, ara mateix tenim una carrera virtual en marxa que va començar, bueno, es pot fer des del 28, des d'aquest dissabte
Sí.
passat fins al
Fins
dia
i
de...
tot.
I aquí sí que, bueno, hi ha una inscripció i el que es reculli, doncs, d'aquesta inscripció, doncs es destinarà als programes d'investigació. És una carrera que es pot fer a qualsevol lloc d'Espanya, bueno, en realitat del món, perquè és virtual, i només t'has d'inscriure i es grava amb Strava. I després tenim, bueno, tenim programes tipus, per exemple, el Teaming, que és donar 1 euro al mes, doncs, pels programes també d'investigació. Després pots fer-te soci, pots fer un donatiu. Anem desenvolupant diferents campanyes, no, per recaptar fons, perquè la investigació és molt cara i molt llarga, no? I aleshores, la veritat és que tots els recursos són benvinguts i sempre sempre fan falta més, no? Perquè costen molts diners.
Clar, per això feu mans i mànigues, no? Per arribar, doncs, allà on l'administració no pot, no? Doncs aconseguir recaptar, doncs, aquestes campanyes per fomentar aquesta investigació tan necessària. Conversem i afegim ara, doncs, en aquesta conversa a l'Anna Torrado. Ella és una persona afectada, té 49 anys i va ser diagnosticada fa 22 anys, als 27 anys. Bon dia, Anna.
Bon dia.
Explica'ns una mica, doncs, això, no? En el teu cas, no sé si es va detectar massa tard. Com va ser la teva experiència? Fem una mica un viatge en el temps.
Yo debuté con la enfermedad realmente de una forma muy rápida. O sea, en 24 horas me quedé ciega. Entonces tuve un ataque en nervio óptico donde
Sí.
las defensas se comieron toda la mielina y en 24 horas no podía ver. Entonces el diagnóstico. En aquel momento, estamos hablando de hace 22 años, que no es lo mismo que ahora, tardaron unos meses en confirmarlo
Sí.
debido a todo el protocolo de pruebas que necesitaban realizar. ¿Vale? Entonces, lo peor del momento, en aquel
Sí.
momento, los tratamientos que habían, era que tenías que exponerte a una sobredosis de corticoides para poder matar el mayor número de defensas lo más rápido
Sí.
posible para evitar que el brote continuase. Eso traía repercusiones en tu cuerpo, que después era más difícil recuperarte del propio tratamiento que no de del brote en sí mismo. Después, a lo largo de los 22 años,
Sí, com ha anat evolucionant la malaltia, com t'has anat adaptant, no? Tu, en el teu dia a dia, i com ha anat millorant, doncs, suposo que el tractament, no?
mira, yo fui una persona que en el principio. Claro, eran 27 años, estás en un momento de tu vida donde quieres formar una familia, donde en el trabajo estás creciendo, donde estás en plena expansión y aparece algo que en ese momento no te da muchas esperanzas. Te dicen que los brotes son agresivos
Sí.
y que llevas un camino no muy esperanzador. Yo ante esto me puse, no hay problema, hoy por hoy veo de un ojo, Puedo caminar, puedo hacer, me voy a hacer una lista de cosas que no he hecho en mi vida y me voy a poner manos a la obra por si acaso. Entonces, la evolución fue a continuación, yo fui teniendo brotes, aprendí a identificarlos, he tenido brotes, actualmente tengo unas 14 lesiones entre el cerebro y la médula. He tenido brotes que me afectaron a la deambulación, o sea, al caminar, tanto a nivel de metros que puedo recorrer como la calidad, es decir, voy apoyada con bastones. Pero también los metros que puedo recorrer depende de los momentos de fatiga que tú tengas, que es otro de los síntomas que hay que lidiar con la enfermedad. Y hablo de fatiga, no, no, es que no puedo ir a correr, no, no, la fatiga es, no me puedo levantar de la silla, ¿vale? Pero yo siempre digo, hay momentos buenos y hay momentos malos. Te adaptas a la enfermedad, vas sabiendo cuándo puedes hacer y cuándo no puedes hacer. Y respetar esos momentos es lo vital. Es decir, cuando tú puedes hacer, hazlo. Y el día que no puedes, respétate y no lo hagas. No, no luches cuando no hay fuerza para hacerlo. Sino. Y después, a nivel de tratamientos, claro, me pilló la época que me pilló. Entonces, yo sí que me presenté voluntaria a muchísimos ensayos. He pasado por multitud de tratamientos que te dabas cuenta que no valían para nada, más que para intoxicar el cuerpo. Pero bueno, había que probar y había que hacer y había que experimentar. Actualmente yo estoy ya con un tratamiento endovenoso, que me lo ponen cada mes en el hospital, que lo que sí realiza es que para los brotes, pero durante un tiempo hay, tiene sus riesgos, por supuesto. Te lo explican todo muy bien antes de ponerte un tratamiento de esta categoría. En mi caso me lo pusieron por una lesión que hay en el tronco encefálico, que es muy grave porque por ahí pasan todos los nervios. Entonces, si crece mucho, se ve comprometidos todos los sistemas vitales. Entonces, a este nivel, el tratamiento, mi experiencia en 5 años es que no he tenido ningún brote nuevo, pero sí es cierto que se produce la degeneración de los tejidos que ya están afectados en sí mismos. Pero muy bien, yo, a pesar de todo, yo, es que yo tengo una niña de 10 añitos y yo vivo cada día y trato de hacer, como dice ella, dice, mi mamá no puede hacer muchas cosas, pero hace todo lo que puede.
La seva mare és una heroïna, perquè, déu-n'hi-do, ets inspiradora amb tot aquest recorregut que ens expliques i aquesta vitalitat, que m'imagino, Cristina, que no tothom és igual, no? A vegades costa, clar, perquè el dolor
Sí.
al final t'acaba afectant en el teu dia a dia.
Sí, costa, costa. I, bueno, nosaltres el que veiem és que pel contacte que tenim amb els pacients, no? Al principi, quan es diagnostica la malaltia, sí que hi ha un temps d'adaptació i un temps de xoc, de negació, de...
D'acceptació,
Bueno,
clar.
tens que adaptar la teva vida, no? Vull dir, l'Anna, per
Home.
exemple, doncs, bueno, va tenir que deixar de treballar, és a dir, tens que...
Li volia demanar per això, també, clar.
Exacte, sí, tens que adaptar. Ella és molt, molt optimista i molt vital, però el que no sabem són les estones bueno, que està a casa seva i que està patint doncs, els símptomes. No? I el que sí que veiem és que hi ha la gent que més accepta doncs, les limitacions i en lloc de veure el got buit, doncs diu, doncs mira, sí que puc fer encara tot això, no? Doncs vaig a fer tot això i vaig a provar de fer tot això que no he fet i a lo millor resulta que sí que puc fer-ho. És a dir, que té una actitud més aviat positiva i no es queda pensant en el que pot el que ha deixat de fer, no? El que ja no pot fer, doncs clar, la gent que té aquesta actitud positiva doncs, viu una mica millor, clar, perquè aprofita tot el que té. Però bueno, no deixa de ser que realment tenen limitacions que nosaltres, els que no tenim aquesta malaltia, doncs no tenim i que moltes vegades no som conscients, no?
Clar, perquè és una malaltia que com dèiem, no té aquesta afectació en el teu cas, Anna. Suposo que tampoc no va ser fàcil, no? Deixar, o sigui, has pogut ser mare, no? Vius la maternitat en plenitud i et dona doncs, aquesta guspira d'energia que necessites, no? Amb la teva filla, però m'imagino que també, clar, has hagut de renunciar a altres coses, com per exemple deixar la feina.
Tienes que renunciar a muchas cosas y te cuesta adaptarte absolutamente a todo. Incluso los, tú has mencionado el tema del dolor. El dolor está ahí. Y por favor, se lo digo a todos, que cuando lo tengan, que hablen con los médicos, porque hay muchas medidas y muchas formas muy diferentes de ayudar a paliar cada tipo de dolor que te puede producir, porque el cerebro transmite como le da la gana cuando no funciona bien. Cuando los cables están pelados, que digo yo, tú puedes sentir que tu pierna quema aunque la tocas y está fría. Tú puedes sentir que te están quemando con una plancha. Este tipo de sensaciones y demás es por el cerebro, que te transmite de forma equivocada han de ser reconocidos. Entonces, porque si no piensas que tienes otras cosas. Ah, la adaptación es difícil, claro que sí, hay momentos para todo, pero al final lo que te enseña la vida y lo que te enseña el tiempo y lo que te enseña la evolución es simplemente a eso, a escucharte, a sentirte y a respetarte y no tener que justificarte para nada. Cuando puedes, puedes y cuando no puedes, no puedes. Y que eso no crea sentimientos de culpabilidad ni crea, o sea, un tema de emociones y efectos psicológicos que te derrumban. Porque como te derrumbes a ese nivel, ahí es donde está el problema después. Porque la parte física, los médicos te van paliando de cómo pueden. Pero si tú vas aceptando cómo estás y haces en la medida que tú puedes y con las herramientas que tú puedas ir consiguiendo, se rueda, hay que rodar.
I
Jo
suposo...
volia
Digues,
afegir
digues.
perquè aquest any el Dia Mundial està
Sí.
dedicat al tema de les connexions, és a dir, al tema de la importància que té l'entorn de l'afectat, no? Perquè és un suport. I quan diem entorn no parlem de la família, dels amics, dels assistents, parlem dels companys de feina, és a
Sí.
dir, aquesta comprensió, no? Que és la que dona suport a l'afectat.
Clar, doncs em sembla una mirada molt encertada, perquè jo crec que trencar aquest silenci, no, també és normalitzar la malaltia, no, i ajudar doncs a entendre i acceptar doncs a com ho viuen i ho pateixen, no, els afectats.
Efectivament.
També, Anna, volia que ens expliquessis una mica doncs ara, no, com vius el teu dia a dia i una mica quins són o cap a on van, no? Perquè ho hem dit abans, doncs els tractaments que explicaves, creus que aquest és el futur? Què et diuen els metges?
A ver, yo en este momento, a nivel de tratamientos, ya he comentado que estoy con el Natazurimab,
Sí.
que me lo ponen en vena. Y como el riesgo de poner este tratamiento es que tú te infectes de otro virus que es el que provoca la leucocefalopatía focal, porque la
Sí.
inmunodepresión se produce a nivel cerebral. Esto
Ya.
significa que si tú te infectas por este virus, que en una población normal que tenga las defensas
Sí.
bien no pasa absolutamente nada, en los enfermos de esclerosis nos puede mandar al otro barrio enseguidita. Entonces, asumes ese riesgo, pero el control por parte de los médicos, lo quiero decir, es
Sí.
absoluto. Ellos están controlando en cada analítica, en cada tratamiento, cuál es el riesgo que tú estás corriendo. Y cada persona decide si quiere someter a esto o no. Yo, en mi caso, debido a mi gravedad, sí que lo decidí y de momento estoy contenta de recibirlo. ¿Vale? Dime.
Cristina, no sé si a causa de la pandèmia també doncs heu tingut una mica més de desconnexió entre els afectats o no. Com ha anat a la vostra entitat també?
Doncs sí, clar, nosaltres al no tenir activitat assistencial, que no tenim
Clar.
un centre de fisioteràpia ni res, el tema de la pandèmia no, ho hem viscut d'una manera diferent, perquè
Sí.
hem continuat connectats online i el que hem fet ha sigut una mica al contrari, o sigui, hem desenvolupat
Sí.
més trobades online, més que abans inclús, no? I aleshores hem aconseguit doncs, contactar amb bastanta gent, inclús doncs, de tota Espanya, i inclús hi ha gent des d'Argentina que se'ns connecta, no? A les sessions que fem, no? És a dir, que la pandèmia nosaltres no l'hem viscut com una desconnexió, no? Al contrari, hem connectat virtualment amb
Sí.
moltíssima gent.
Això és interessant, no? També la tecnologia moltes vegades es critica i també dona doncs, aquesta oportunitat, no? De continuar fent teixit, fent xarxa. Anna, en el teu cas, quan entres en contacte amb l'entitat i una mica doncs, com t'ajuda? No sé si també doncs, és un estímul, una motivació, no? Veure també doncs, l'experiència d'altres persones, no?
Mira, para mí ha sido un gran descubrimiento la Fundación Negain. Nosotros entramos en contacto porque unos amigos míos iban a subir el Everest y queríamos también utilizar ese evento para poder dar más visibilidad a la enfermedad. Y entonces hicieron un montón de actividades con la colaboración de GAEN, difusión y recaudación de fondos para la investigación. A partir de ahí, toda la información que proporcionan es magnífica porque yo viví momentos de tener cero información. actualmente es una maravilla poder acceder a todo lo que se está investigando, que si no llega para ti, ya llegará para otros. Pero hay muchísimas investigaciones abiertas, se está avanzando, hay tratamientos ahora que te ayudan muchísimo y la verdad es que fue todo un hallazgo que yo les estaré agradecida siempre y trato de colaborar con ellos en todo lo que tengo oportunidad.
Clar, en aquest sentit també volia posar, Cristina, la mirada en els joves, no? Perquè m'ha sorprès molt l'afectació també en els joves. Em sembla que també és la segona causa. També molta afectació arran d'accidents, no? Em sembla.
Sí, bueno, és la segona causa de discapacitat sobrevinguda en la població jove després dels accidents, efectivament. És efectivament. Mira, ara es calcula que aproximadament hi ha 1.800 casos nous cada any d'esclerosi múltiple que es diagnostiquen. Estic parlant d'Espanya, del
Sí,
conjunt
sí, sí.
d'Espanya, i d'aquests 1.800, un 20% és en joves de 20 anys, de menys de 20 anys. És a dir, que no vol dir que ara hi hagi més afectació o que comenci abans,
Sí.
perquè hi ha un efecte molt clar que és que els mitjans de diagnòstic, com comentava l'Anna, han avançat moltíssim i ara, si abans es trigava potser 5 anys en diagnosticar perquè s'havien de descartar moltes altres malalties, ara el diagnòstic és molt més ràpid. En un any ja s'estableix, ja es determina si és esclerosi o si és una altra cosa, no? I això fa doncs, que tinguem més casos, no? Més casos declarats.
Clar, perquè es
Però sí,
diagnostiquen
un
abans.
20% de joves de menys de 20 anys, sí.
També he llegit que diagnostiquen aquesta malaltia o que li diuen la malaltia de les mil cares, no? Per les diverses afectacions que té, no? Pels símptomes, no? Que presenta.
Mira, t'explico. Com funciona l'esclerosi múltiple? És que tu tens una neurona i aleshores la cua de la neurona, que és la que es comunica amb les altres neurones,
Sí.
està recoberta d'una substància que es diu mielina. Aleshores, el sistema immune de la pròpia persona s'equivoca quan tens esclerosi múltiple, ataca la mielina i el que fa és pelar, diguéssim, és el que deia l'Anna, és un cable pelado, o sigui, és un cable pelat. I al pelar-ho,
Sí.
els impulsos nerviosos entre
Sí.
les neurones es veuen afectats, no es transmeten bé. O sigui, hi ha interferències, hi ha interrupcions, etc. Aleshores, depèn de quina part del cervell està afectada, de quines neurones, tens uns símptomes o tens uns altres. Per això li diuen les mil cares, perquè pots tenir, doncs això, tens la fatiga, tens espasmes musculars, problemes de visió, problemes d'incontinència, bueno, i més coses, no?, que poden succeir i que, bueno, i de paràlisis, no?, de no poder moure certes parts del cos, no?, i tot depèn de quina part del cervell està afectada.
Clar, de l'afectació que tens, no? Abans parlàvem afortunadament, doncs, la millora dels diagnòstics, els tractaments, tot i que no té cura. L'estil de vida també té a veure? Fomentar un estil de vida saludable pot ajudar o no?
Sí, bueno, sí, de fet és la primera recomanació que fan els metges, no?, quan hi ha un diagnòstic, no?, i és doncs fer canvis en l'estil de vida, no? Doncs, bueno, un estil de vida el més sa possible. Jo diria que, vull dir, com una recomanació general, no abusar mai de res, no vol dir que no puguis, doncs, bueno, clar que pots beure una miqueta de vi, o sigui, és com tot, o sigui, però no pots abusar de res i després has de portar una mica d'higiene de vida, no?, descansar. Ara, per exemple, fa anys et deien els metges, descansa i no et belluguis i perquè és pitjor. Ara s'ha vist que al contrari, que una mica d'activitat física, un mínim, o sigui, una activitat física regular és inclús beneficiosa, no? Vull dir, portar això, moure's, sortir, caminar, fer inclús una mica d'esport. Hi ha esportistes inclús que fan maratons i que tenen esclerosi múltiple, no? Que són casos una mica ja. No està a l'abast de tothom això fer-ho, no? Però vull dir que es pot fer, no?, inclús tenint esclerosi múltiple. En qualsevol cas, un estil de vida on no s'abusi de res, on es porti una alimentació sana i equilibrada i una activitat física regular.
En el teu cas, Anna, fas alguna
Yo en mi
d'aquestes
caso tuve
activitats?
que corregir muchísimo todo el tipo de alimentación, porque además todas aquellas intolerancias alimenticias que tú tienes que provocan procesos inflamatorios van en tu contra. Entonces, una alimentación correcta, lograr un equilibrio del sueño quizás es lo más difícil, aunque parezca lo más fácil, pero realmente porque siempre hay algo. que te perturba para no dormir bien. Entonces, conseguir dormir bien ayuda muchísimo porque regulas mucho mejor el tema de la fatiga y el tema del dolor. Tienes más fuerza para poder llevar un control sobre él. Y después, antiestrés. O sea, el estrés es hiper perjudicial. Y yo recuerdo que me decían, yo era de las que, yo era la responsable del servicio de ventas en una multinacional a nivel de Cataluña, aunque lo digo a nivel nacional, y recuerdo que yo estaba con un brote, estaba con la vía puesta en el hospital ingresada y con el portátil, como si la empresa se viniese abajo. Entonces alguien me decía, Ana, ¿tú entiendes que no puedes tener estrés? Y yo le decía, es que no sé, es cómo se siente, o sea, ¿cuándo sé que tengo estrés? O sea, yo partí de ahí a gestionar mi tiempo y no permito que el estrés entre en mi tiempo. Cada vez que yo sé que mi cuerpo se altera, digo, bajamos revoluciones y vamos a analizar qué es lo que tenemos delante. Si es, tiene solución, la aplicamos y si no la tiene, deja de ser un problema.
Has buscat ajuda psicològica o anar a teràpia per doncs, a aprendre, no? A gestionar tots aquests canvis i també doncs, a la malaltia?
A ver, psicológico como tal, no. Yo sí que he hecho una gran evolución de crecimiento personal porque durante estos años, así como busqué todas las últimas investigaciones, me expuse a todos los tratamientos, o sea, toda la parte médica y biológica,
Sí.
también me expuse a otro tipo de conocimiento de diversas disciplinas diferentes, ¿vale? Tanto aprendizajes a nivel de tratar tu cuerpo, tanto físico,
Sí.
mental y espiritual. O sea, yo necesito mis momentos de meditación para canalizar mi energía, para sentirme, para obtener esa calma, etcétera. Entonces, todo esto lo hice a través de diferentes cursos, a través de los años y te podía explicar cientos de cosas. Pero concretando, sí que desarrollo de crecimiento personal integral. Yo siempre digo, no se cura solo la parte física. Todo empieza fuera del cuerpo y el cuerpo lo transforma para decirte algo. Entonces yo siempre digo a veces que digo yo, la enfermedad me ha enseñado muchísimo, porque quizás yo no hubiese seguido estos caminos y no hubiese obtenido esta información y no soy como soy ahora, de lo que me siento muy orgullosa, si no fuera por todo el camino lleno de piedras, sí, es
Sí.
cierto, pero creo que todo el mundo tiene dificultades en sus caminos, ¿eh? No por eso, no por estar enfermo eres víctima de nada.
Totalment. Sembla que fins i tot, no, t'ha fet ser més conscient de la vida, no, de l'aprenentatge que és.
Es que te ayuda realmente a vivirlo todo al 100%. Yo de un brote que tuve, me acuerdo que cuando salí a la calle, mi madre me decía, por favor, tápate con el paraguas que está diluviando. Pero yo no sentía la lluvia. O sea, yo no podía sentir que me estaba mojando. Tuve una recuperación parcial de ese brote y cuando volví a sentir la lluvia, eso ya diría que yo no llevo paraguas. Y digo yo, ¿pero por qué voy a dejar de sentirla si a mí me gusta? Porque sé lo que es no sentirla. Es igual que cuando me quedé ciega. Yo no sabía lo que era la oscuridad total. La supiste ahí. Entonces, aprendes a mirar todo de otra forma y a percibirlo de otra forma, porque sabes lo que es la ausencia de.
Doncs moltíssimes gràcies, Anna, per compartir la teva visió amb aquest optimisme, no? Amb aquesta alegria de viure malgrat les dificultats i el dolor, no? Que tens present moltes vegades. Cristina, si algú ens escolta i vol buscar més informació, on us trobem?
Tenim la web, és www.fundació, en castellà, fundaciongaem.org. I, bueno, i la veritat és que ja tenim tota la informació, els telèfons i un email de contacte. I, bueno, i contestem ràpidament i benvinguts doncs, a fer les preguntes i les consultes que considereu oportunes.
Doncs moltíssimes gràcies també, Cristina. Digues, digues.
Sí, no, us volia convidar, comentant-lo de la carrera, us volia
Sí.
convidar que si voleu donar un cop de mà, doncs us inscriviu a la carrera de Jo doy mis pasos, que la trobareu a la web jodoymispasos.es i és una carrera que està ja actualment en marxa fins al 12 de juny, val la inscripció 12 euros i amb aquesta contribució doncs, ens ajudareu a impulsar els programes d'investigació que tenim en marxa actualment.
Doncs ja ho sabeu, ajudeu-los, que falta fa. Moltíssimes gràcies i que vagi molt bé. Molt bon dia.
Gracias.
Gràcies a vosaltres.